Soc Fèlix Millet, molt legal, un tio molt legal, el cap del palau. Soc Fèlix Millet, un bon Jan que us ha anat estafant. He agafat uns quants calerons, res de l'altre món, uns 13 milions. Tinc 3 urbanitzacions i unes quantes mansions. I tot això amb el vostre...
Money, 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 money.
Si tu robes un paquet de tabac, ho tens clar, aniràs a la presó, no com jo, no com jo, i us preguntareu per què.
Ai, per què, ai, per què?
Perquè em dic Fèlix Millet, i és que tinc molts amiguets. He agafat les subvencions, donacions de la gent per canviar-me el menjador i arreglar-me el parquet, i us preguntareu per què.
Ai, per què, ai, per què?
Perquè em dic Fèlix Millet. Encara que em veieu pel jutjat, només hi he anat perquè em ve de pas. No seré empresonat ni jutjat, que els tinga tots untats, donant-los propietats.
Money, 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 money.
El que passa aquí no és normal, això no és normal, això no és normal. Sempre ens estan enganyant, nosaltres n'aguantant. I els ous se'n van inflant, inflant, rebentaran, m'explotaran. Ja n'estic fart de tant cabró de corrupció. Calés per aquí, calés per allà, i ningú diu res. És fastigós, estafadors, ja fa pudor amb tanta corrupció.
Arrabat cartera!
Bé, amb aquest sentit una cançó que m'ha arribat a mi per correu electrònic. És una cançó dedicada a la gent que treballa per Catalunya i que desinteressadament i sense fer cap esforç, diguem-ne, personal, vull dir, benefici personal, doncs estima tant el nostre país i fa cors catalans i tothom li respecta aquesta gran feina. Esperem que això d'aquí doncs vagi creixent i multiplicant-se.
Fèlix Millet doncs tenia un sentiment intens pel país.
I tant que sí, se'ls estimava tant que ho volia tot per ell. Doncs vinga, quedem aquí.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta... Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dilluns, 21 de maig de 2012, i això és Punt 7 Ràdio. Són les 9 i 3 minuts i som en directe. I per tant això només pot ser el Tirant de Llibres, el programa número 199. Molt bona nit, Jordi.
Hola, molt bona nit a totes i a tots. Bona nit, Francesc. I bona nit, Joan. Aviat sentirem l'Empar, oi, també?
Sí, sentirem l'Empar i sentirem tota la resta de col·laboradors i col·laboradores que tenim nosaltres. També saludem a la Gemma Grau, que es fa un control, com sempre, que és excel·lent. I doncs també saludem a tota la gent que ens està escoltant. Esperem que, recordeu que si som al 199, la setmana que ve serà el programa 200. Programa emblemàtic. Ja són bicentenaris, ja, i per tant no tots els programes han arribat a 200 programes.
M'imagino, Joan, que aquesta cançó que ens has ofert abans de començar el programa té algun tipus de relació amb aquest espectacle teatral que s'està fent a Barcelona sobre el cas Millet, precisament.
Sí, sí, sí. És possible que sigui una de les cançons, diguem-ne, d'aquest espectacle. De fet, és un muntatge aprofitant una cançó de sobres coneguda, no? I adaptant-li doncs una lletra doncs, que és veritat. Tot el que diu la cançó, doncs, estem d'acord. I és una llàstima que passi així, i el que no hem de fer és callar, poder. Diu que tot aquí aguantant, doncs ja no aguantem més i ho diem.
Ah, o sigui, allò que deies abans no ho deies seriosament.
No, home, no.
Era una mica de sarcasme, eh?
Sí.
Bé, avui tenim, com molt bé has dit, una crònica des del País Valencià, la nostra benvolguda companya Empar Murelló, ara de seguida hi connectarem. i ens explicarà doncs, les novetats del País Valencià. Tenim també literatura universal, eh, Joan? John Verdon ens espera avui.
Sí, el segon John Verdon que presentem al Tirant de Llibres és No obris els ulls. L'altre que vam parlar ja aquí era Sé el que estàs pensant. Ara és No obris els ulls. Són títols ja una mica especials que ja ens predisposen a veure que la cosa que se'ns explicarà impressiona, eh? Ja ho veurem.
Internet i llibres també. Avui tenim una pàgina web que es diu veusbaixes.cat. Ja explicarem després que és una revista digital. Jordi, avui ens has d'explicar...
Sí, el rànquing de llibres més venuts, eh? Tindrem avui. Després de Sant Jordi veurem quins pugen, quins baixen, en definitiva.
Com cada setmana tenim microrelats, Joan.
Sí, dos microrelats que ens ha fet arribar l'Associació de Relataires en Català, que és dos contes que diu, un es diu De qui fou la culpa de la pluja del tabac? I fos un altre conte que es diu Altres capacitats.
També tenim una crònica des de les Illes Balears a càrrec de la nostra benvolguda companya Laia Martínez i també l'Helena Martínez Pons, com cada setmana, ens farà una ressenya, un comentari sobre un llibre d'actualitat, en aquest cas un llibre d'Honoré de Balzac, aquest autor realista, que es diu La incapacitació. Tindrem, avui sí que hem de tenir temps per fer noticiari, que fa algunes setmanes que anem una mica justos de temps, avui sí que en tindrem, i en Jordi acabarà el programa amb la frase, com cada setmana. Som-hi!
La crònica.
Bé, doncs ja tenim aquí el telèfon la nostra benvolguda companya Empar Morelló, que des de València, des de la capital del País Valencià, ens explica moltes novetats. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Com esteu? Una setmana més. Ahir, sé que la setmana passada us vaig deixar pendents de contar algunes cosetes. Recordeu que havia estat en la presentació del nou disc A Dos de Val, amb veu d'Ovidi Montllor i textos de Joan Fuster, i m'agradaria parlar-ne un poc més d'aquest disc. Jo crec que és un disc molt emotiu, no?, i molt emocionant també. Sobre textos d'Ausias Mar, com us dic, l'Ovidi Montllor posa la veu, però hi ha molts grups i autors i cantants valencians que li posen veu i música a aquesta veu precisament i aquests textos de l'Ovidi i del Fuster. Gent coneguda, com el Sobrín Pas, o gent de tota la vida com Altai, també Eva Denia, i també gent més novell, no? Estan els Ovidi Twins, està Pau Alabajos, està Lluís Miquel, de sempre, està el Carraixet, està el Paco Muñoz, vull dir que n'hi ha tot plegat un treball molt bonic, jo crec que molt generós i per descomptat molt emocionant i molt emotiu retrobar-nos amb els textos de Fuster amb la veu que tenia l'Ovidi Montllor. Són 9 cançons i la majoria estan, com us dic, musicades així un poc de, diguem-ne, de sobte. Per què? Doncs perquè les persones que s'han encarregat d'aquesta idea i d'aquest projecte han volgut que els cantants que havien de posar música o els versos, doncs no saberen sobre quin vers anaven a musicar. Vull dir que se'ls citava allí directament a l'estudi de gravació i se'ls deia, doncs tu... i has de posar la música a l'homenatge a Ausias Mar del llibre De terra en la boca, per exemple, no? O tu posaràs música a la cançó inacabada del llibre A les mans. O doncs tu posaràs música a l'infant que jo vaig ser De terra en la boca, també. I bé, i així que a poc van incorporar músiques un poc més, diguem-ne, modernes, més d'ara, més actuals, veritat, i a poc van conformar aquest A Dos de Val, que, com us dic, és una expressió de la pilota valenciana, que significa que les dues persones que estan medint-se, els dos pilotaris, en aquest cas seria, doncs tenen tanta talla que no saps mai qui és el millor, i per tant el que fan és traure la pilota fora perquè tornen a jugar i a fer una altra partida. Com que la setmana passada ho vaig contar tan rapidíssimament, doncs això volia contar-vos. I volia parlar-vos també, que ho vaig deixar caure de pas, però no n'havíem parlat, del llibre Vides desafinades de Xavi Aliaga, que va estar Premi de la Crítica d'Escriptors Valencians. Bé, Xavi Aliaga és un periodista, però també és escriptor, és així de la zona de la Costera, de la comarca de la Costera, de Xàtiva. Té 3 novel·les publicades, aquesta darrera de Vides desafinades, però també Els neons de Sodoma i Si no ho dic, rebente. i després doncs bé, hi fa tertúlies en la ràdio, fa tertúlies a la televisió, fa guions i gestiona mitjans de comunicació i bé, fa un poc de tot, veritat. Si voleu, vos conté que va Vides desafinades. Vides desafinades és una novel·la sobre les relacions personals, sobre les amistats que es creuen, s'entrellacen, se redefineixen, veritat, depenent de com van passar les circumstàncies. I conta la història de dues amigues, Vicky i Marta, que tenen al voltant dels 30 anys, que d'alguna manera tracten de salvar una empresa que està a punt de naufragar, que és una discogràfica independent, i el que volen és promocionar un grup. Però de sobte els passen una sèrie de coses, de fets dolorosos, de fets inesperats, canvien d'alguna manera les seues vides, no? I no les diré res més de la història, però crec que és una història ben bonica. A banda de la història, de la història de fons, hi ha també, d'alguna manera, aquest pas de la maduresa de dues dones de 30 anys, del rigor d'una crisi econòmica que efectivament ho arrasa tot, i la discogràfica que tenen, i d'algunes, d'alguna manera, Vides desafinades també han merescut el Premi de la Crítica i el Premi Joanot Martorell de l'any 2011. Perquè conta aquesta història de vides desconcertades, però a través del fil conductor, que és la música. Jo crec que és una novel·la que paga la pena de llegir. I com us dic, és que sempre hi hacen ahí moltes coses sobre les relacions personals, les amistats, i el combat quotidià que significa sobreviure, no?, als decebements o als desencisaments i anar buscant sempre felicitat. Doncs bé, ahir us ho dic, sí, i avui sabeu que no us dic res de l'agenda, no perquè no hi és, sinó perquè me menja el temps dels companys. I bé, aquesta vegada ho deixem aquí, i la propera setmana parlem d'agenda, que hi ha més coses boniques pendents. Una abraçada a totes i a tots, i feu el favor de llegir molt.
Adéu, bona
vesprada.
Una abraçada, a reveure, fins la setmana vinent.
Internet i llibres.
Bé, amigues i amics, són les 9 i 12 minuts, estem en directe a Tirant de Llibres, Punt7 Ràdio. Bé, és hora de parlar de coses que poden sorprendre. No és habitual que es publiquin revistes actuals, revistes de literatura, de franc a internet, totalment de franc. I com que és el cas, doncs en volem parlar. Una revista digital que s'ha publicat al número 0 i hem cregut que valia la pena esmentar-la a aquest espai d'internet i llibres. Això d'una banda. Sabeu també que aquest any és un any d'homenatges. Cada any ens fixem en aquells escriptors dels quals es commemora el centenari de la seva mort o del seu naixement. Doncs bé, a vegades hi ha algun tipus d'aniversaris d'aquest tipus que poden passar una mica desapercebuts. Ahir, 20 de maig, es complien 90 anys del naixement de Gabriel Ferreter i el 27 d'abril en va fer 40 de la seva desaparició. Doncs això que podria semblar això que passa de llarg, no ha passat de llarg per una sèrie de persones, concretament 4 lectors mallorquins: Miquel Àngel Lleuger, Joan Manuel Pérez, Jeroni Salom i Gabriel Santpol. Van enviar a començaments d'any una invitació a tot un seguit de persones arreu del país per col·laborar en uns Estudia Digitalia in Memoriam Gabriel Ferreter. Es tracta d'una iniciativa, diu, senzilla i directa, és una notícia que vam llegir a VilaWeb ahir, diu, una iniciativa destinada a publicar-se amb llicències Creative Commons, que d'això en Joan n'hem parlat més d'una vegada, això de les llicències Creative Commons. Sí. Però, de fet, no és com el copyright, no?
És un copyright, però diguem-ne lliure.
Lliure, de lliure accés, exactament.
Exactament.
Sempre que en citis la font, m'imagino.
Sí, hi ha diferents categories, però bàsicament és això de que totes les obres que es publiquen amb aquesta llicència, doncs tenen el permís que es poden fer servir sempre que no siguin finalitats comercials, i s'ha de citar l'autor i la font d'això. I a més han de tenir un cert permís d'autor, no poden modificar-se, i hi ha una sèrie de limitacions també, no és que sigui lliure tampoc.
Doncs en aquesta revista es veu que els autors que han escrit els articles doncs els han cedit gratuïtament i ha estat un èxit, perquè ahir es van publicar aquests Estudi a Digital i en Memòria amb Gabriel Ferreter com a número 0 extraordinari d'una nova revista digital titulada Veus Baixes. I s'hi poden llegir testimonis de Marta Pessarrodona i de Narcís Comadira. Hi ha també articles de Salvador Oliva i Dolors Oller. Això es diu, el repertori d'estudis és extraordinari, amb articles excel·lents d'aquests dos crítics que acabem de dir, Salvador Oliva i Dolors Oller. També hi col·laboren Pere Ballart i Jordi Julià, dels quals ja hem parlat aquí, especialment de Jordi Julià. Diu, lectures noves de poemes i reflexions sobre la influència de Ferreter en altres escriptors. I diu, la revista es completa amb la vindicació, és a dir, una ressenya d'un llibre d'Eduard Bonet que es diu Gabriel Ferreter i Robert Musil, entre les ciències i les lletres. Doncs bé, aquesta revista digital, que es diu Veus Baixes, paper de lletres i versos, la podeu trobar a l'adreça web següent. De fet, no té gaire secret. www.veusbaixes.cat. veusbaixes.cat, ja ho dic bé. I, doncs, com us dic, hi ha diverses parts. Hi ha una presentació, hi ha uns testimonis, hi ha documents, estudis, de fet és la part més nombrosa, els estudis. Estudis de Pere Ballart, Jaume Busquet, Miquel Àngel Lleuger, Jordi Julià, Jordi Martí, Salvador Oliva, Dolors Ullers, Castellà Perelló, Núria Perpinyà, Josep Maria Ripoll, Simón Esràbec, ressenyes, vaja, és una revista bastant completa dedicada a aquest escriptor, a Gabriel Ferreter. Jo he volgut fer la prova, he anat a aquesta pàgina web, a aquesta revista, i m'he volgut baixar algun d'aquests articles, i efectivament no és allò que n'hi hagi un tros, és que està tot allà íntegre, que es pot consultar. Concretament m'he descarregat un article de la Núria Perpinyà, que de fet té alguns llibres sobre Gabriel Ferreter, és una crítica literària, de fet ha dedicat bastants textos a aquest poeta, i n'he agafat un que es diu La inestable modernitat de Gabriel Ferreter, on es pregunta si Gabriel Ferreter efectivament és un poeta modern o no, i dona tot un seguit d'arguments per valorar si sí o si no. A veure, evidentment és una revista de crítica literària, bàsicament, que pot interessar, doncs, el públic que pot interessar, però com que és gratuïta, doncs, a veure, qualsevol persona que tingui curiositat pot accedir-hi. veusbaixes.cat.
Literatura universal.
Bé, amics i amigues, en aquest espai de literatura universal avui presentem un autor que ja havíem parlat abans, fa unes setmanes, un mes. Es tracta de John Verdon. John Verdon, amb el llibre No obris els ulls. Això és un llibre que està editat per Proa, editorial Proa, col·lecció Proa Beta, número 218, Barcelona, 541 pàgines, vol dir que és un llibre gruixudot, I el preu, hi ha diferents preus, però vaja, us donaré el que és en format paper, val 21 euros. I si el busquem en format digital, EPUB o PD optimitzat, val 9,95. Aquí sí que val la pena comprar-lo si ja teniu un e-reader, és un llibre per poder llegir llibres digitals, que és aquesta pena de pantalles que permeten llegir-ho, doncs aquí ja sí que és un preu que és un més barat del 50% i per tant val la pena tenir-lo. I evidentment en versió catalana, Aquesta és la segona gran obra de Verdon. La primera, serà el que estàs pensant, com ja dic, que va ser objecte d'un comentari en aquest mateix espai de Tenir els llibres fa un temps. Ara, amb els mateixos protagonistes policials, l'exdetectiu Dave Gurney tampoc pot tenir una jubilació pausada i tranquil·la, ja que hi ha un assassí múltiple que es dedica a matar dones tot tallant-los al cap. Com que els criminals són astuts i no deixen cap pista fiable, la policia no se'n surt. I la mare de la primera víctima es veu obligada a demanar al detectiu que els doni un cop de mà. Un cop de mà que serà molt més que això. I després de diverses peripècies i intrigues que li suposarà posar la seva vida en perill extrem un parell de vegades, descobrirà els autors de les matances. Certament és un llibre extens i cal llegir-lo amb atenció, perquè hi ha detalls que no es poden perdre per entendre les raons dels personatges per fer el que fan. També s'està bé, com ja ens té acostumada la novel·la sueca de la Sèrie Negra, que hi ha alguns capítols on els assassins justifiquen els seus actes i se'n vanten, creient que com que no han deixat cap pista, serà difícil que els descobreixin. No cal dir que al final és inesperat, trepidant i ple d'acció, com de fet ja va passar a l'anterior novel·la. I sempre és producte d'un error del policia, que actua massa batzegades. Malgrat això, Correia és un policia especial que es dedica a la formació d'altres policies d'elit especialitzats en segrestos i, a més, té un enginy especial que li fa deduir aparents enigmes que no es poden explicar linealment emprant l'observació i la deducció. També aquí continua tenint malentesos amb la seva dona sense que la sang arribi al riu. De tota manera, sembla que fer novel·les on el protagonista sigui un detectiu que està jubilat i que li demanen que doni un cop de mà a la policia no sembla que sigui una bona pràctica de cara a futures novel·les, perquè presenta un personatge que està en fals. Està jubilat, però no ho pot estar del tot, perquè sempre hi ha casos que el requereixen. I de quina forma? La seva intervenció, i això mateix, sempre és motiu de discussions i desavinences amb la seva dona, que voldria que deixés de perseguir criminals i es dediqués a ella i al jardí. Ara haurem de veure si la tercera novel·la també parteix d'aquesta premissa. I ja està feta, de fer la tercera novel·la, però encara no ens ha arribat. Una de les activitats de Gurney, que ja sortia a ser el que estàs pensant, és fer retrats d'assassins modificats per l'ordinador que una galeria de Nova York exposa per vendre. En la novel·la que ara comento, aquest fet té una importància transcendental perquè resultarà que una persona que coneix aquest retrat li vol comprar un quadre per una gran quantitat de diners i ell i la directora de la botiga s'ho creuen. Al final, resultarà que tot serà mentida i caurà en una trampa que li farà qüestionar tota la seva actuació policial en aquest cas. Aquest episodi demostra, una vegada més, que es poden cometre errades, que l'inspector no és infal·lible i que la solució del cas serà cada cop més complicada. El desenllaç de la novel·la també comet un altre error greu que està a punt de costar-li la vida, com ja hem dit abans. Tot i això, d'error en error, i també d'encert en encert, va descobrint tota la trama que hi ha al voltant d'una colla d'assassinats que palesa que una part de l'alta societat americana està podrida, ja que necessita dones que han comès delictes sexuals greus per tal de satisfer les seves necessitats de violència i sexe, que elles assumeixen per acabar assassinant-les. Fet que demostra que quan es tenen molts diners es pot aconseguir quasi tot. Sort que hi ha coses que no es poden comprar. I el més trist del cas és que aquesta ficció té una correspondència directa amb la realitat. En tot, la pedra mestra dels arguments de Verdon, dels seus dos primers llibres, també del que està escrivint ara i potser el quart que ja es planteja, és una pregunta. Per què creiem el que creiem? Què és el que fa que assumim una teoria o uns fets com a certs sense qüestionar-los? La culpa, l'atracció per la novetat, la necessitat de comprendre alguna cosa a qualsevol preu o desitjar que imperi la justícia real? En fi, espero que l'algú diu com ho he fet jo. Repetir la referència d'aquest llibre... John Verdon, No obris els ulls, editorial Pro, col·lecció Pro Beta, 218, Barcelona, 541 pàgines, 21 euros en format paper, 9,95 en format digital EPUB o PDF optimitzat.
Bé, doncs som ja a la secció dels llibres més venuts. I anem a entrar-hi. Hem de dir que no consta encara aquest llibre de John Verdon, però que de totes maneres la llista de llibres de ficció pot ser extensa. Si comencem pel número 8 i anem pujant, trobarem Crim de sang de Sebastià Alzamora, n'havíem parlat, precisament l'Esteve doncs, Casas ens en va fer una ressenya. Memòria uns ulls pintats de Lluís Llach ocupa la setena posició, un llibre del qual encara no hem parlat, però que sembla que les grans expectatives que presentava per Sant Jordi no són tan importants en aquest moment. Fa uns mesos ho semblaven. El somriure de les dones, de Nicolà Bagó, ocupa el lloc sisè. L'ombra de sirena, de Camila Läckberg, ocupa el número cinquè de ficció, i ja veiem doncs que la novel·la policíaca es troba ben situada. I en les següents tres posicions trobem autors catalans: Imma Monsó, la quarta, amb La dona Veloç, un llibre que cada cop crida més l'atenció no només de les lectores sinó també dels lectors homes. En la tercera posició, naturalment, El jo confesso, de Jaume Cabré, una obra, doncs, que sembla que acompanya l'èxit internacional del seu autor.
I l'Helena en va parlar.
Aquí I l'Helena en va parlar, de Jo confesso, tens tota la raó. Passem a la segona posició, al Quan érem feliços, de l'imprescindible Rafael Nadal, és a dir, imprescindible perquè avui dia te'l trobes fins a la sopa, a tot arreu, a tota mena de programes.
A les tertúlies,
exacte. S'ha convertit en mediàtic.
Sí, per això té tanta fama, també.
I acabem amb el número 1, L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra, aquest èxit editorial de La Campana, escrit per Jonas Jonasson. I molt més ràpid, passem a les obres de no ficció. Comencem pel 5, Diguem prou, Arcadi Oliveres. 4, Gent tòxica, de Bernardo Estamateas. Sembla, doncs, aquest tema, diguéssim, derivat dels llibres d'autoajuda. Simiocràcia, en el número 3, de l'Aleix Saló. En el número 2, Les memòries de Jordi Pujol, de La bonança a un repte nou, 1993-2011.
És un volum diferent? S'han anat publicant volums? O... Perquè fa temps que se'n sent
a parlar. Sí, si és fins al 2011, jo crec que és ja el segon o tercer, crec que tercer i darrer volum.
Tercer, em sembla que és.
Sí, perquè deu ser, doncs, abans de governar, l'inici del govern fins als anys 90 i del 93 en endavant, que seria aquest tercer volum. I en el lloc número 1, com ha de ser, vaja, no esperem res més en un país com el nostre, un país de golafres, El menjar de la família, de Ferran Adrià, editat per La Campana. I fins aquí, doncs, la llista dels llibres més venuts.
Els microrelats.
Bé, amics i amigues, els microrelats són seleccionats sense la nostra intervenció. Nosaltres donem suport a la iniciativa de l'Associació de Relataires en Català, emetent els contes que ens proposen dins del projecte ARC a la ràdio. Si voleu més informació, heu d'anar a www.associaciorelataires.com i buscar el banner a la dreta que diu Concurs de Microrelats 2011 Sentiments. Llegirem el quart i el cinquè d'aquest mes. Són els últims que ens han arribat. El primer es diu: de qui fou la culpa? De la pluja, del tabac. És un relat escrit per Mar. En Manel es delia per fumar aquells cigars tan gruixuts que ella li enviava secretament des de l'altre costat de l'Atlàntic. Una capsa el primer dia de cada mes. Aquest primer de gener plovia a bots i a barrals. Passaven les hores i el missatger encara no havia arribat. En Manel s'impacientava. L'addicció a aquells cigars era tan gran que mataria per obtenir-los. Si no fos que els rebia puntualment des de feia 3 anys. Ella ho sabia, però ja estava farta d'aquest compromís que cada cop li costava més complir, perquè no era fàcil treure tabac del seu país. Nerviós, recorria el passadís. S'entretingui una estona a mirar el trànsit, caòtic per la culpa de la pluja, i d'un motorista que xocà contra el semàfor produint així un curtcircuit. Els cotxes s'apilotaven mentre el policia intentava posar ordre sense aconseguir-ho. Una ambulància va arribar en dificultat i s'endugué el motorista, que, estordit pel cop, no parava de dir: on és el paquet? És important, ha d'arribar avui. El policia recull el paquet del mig d'un bassal i s'encarregà de dur-ho al destinatari d'aquella adreça, mig esborronada, a causa de l'aigua. Era just allà, a 50 metres. La pluja seguia caient intensament, com havia fet durant tot el dia. En Manel contemplava l'enrenou des de la finestra de la sala que donava al carrer. Observar com un policia es dirigia a casa seva amb un paquet a la mà. Obrir la porta de seguida i allargar la mà cap al paquet. L'adreça era confusa i el remitent il·legible, però sabia que era per a ell. Sense més ni més, va donar les gràcies, agafar el paquet i tancar la porta. A cap d'unes hores, l'ambulància rebia avís per tornar al mateix lloc i recollir un home. Va arribar mort a l'hospital. L'autòpsia determinà que morí a causa d'un verí que havia inhalat. La policia va buscar el culpable d'aquella mort sobtada, però al final el cas es va tancar sense resoldre. I l'últim conte que llegiré és Altres capacitats, escrit per Frèdia. En Tadeu va aprendre a parlar ben aviat i tan bon punt ho va fer, ja no va callar. Va preguntar fins a assegurar-se que els pares se'ls havien esgotat les respostes. Va créixer amagatzemant informació en una memòria que semblava tenir un il·limitat nombre de megabytes i la processava tan de pressa que només el buscador de Google podia competir amb ell. L'afany de sapiència el portava a fer experiments. Les mascotes que van caure a les seves mans li van servir per fer tota mena d'estudis de química i d'anatomia patològica. No li tremolava el pols si les havia d'enverinar o les havia d'obrir un canal i a falta d'un instrumental adequat feia servir un ganivet ben esmolat. Va ser l'època de les pràctiques pseudomèdiques que en Tadeu, pare, va dir prou. Aquella esguerra no podia pas ser fill seu. De sobte, li retornà l'antiga ombra de la infidelitat de la dona amb el farmacèutic de la cantonada. De res li va servir a ella jurar que era innocent, perquè va fotre el camp com a qui empaita el diable. La mare va ser al costat del noi quan es va doctorar en química, en biologia i en medicina. Va assistir, amb horroritzada paciència, a la dissecció de cadàvers que no preguntava d'on provenien. El noi es trinxava en deler i desava un record de cadascun dels finats. No era gens estrany trobar vísceres al congelador o pots en llengües, ulls, dits, conservats en formol al rebost. Fins que un dia va arribar a la mateixa conclusió que en Tadeu, pare. Aquell monstre no podia ser fill seu i calia desfer-se'n. I li va sortir tot de manera natural. El somnífer al suc de taronja del matí, el noi endormiscat a la banyera, el ganivet ben esmolat per seccionar-li les venes. Ella va contemplar com l'aigua es tenyia de roig intens. Fins que no va assegurar-se que el seu fill era ben mort, no va respirar alleujada, caguda que el malson s'havia acabat. Però no era pas cert. No havia tingut en compte que en desfer-se del fill mai no ho podria fer del remordiment.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, tenim aquí el micròfon a la nostra benvolguda companya Laia Martínez. Bon vespre, Laia, com van les coses per les illes?
Bon vespre. Va bé, ara que després d'aquesta lectura tan inquietant entre poètica i cinematogràfica que ens has fet, us faré, canviaré l'ordre de les meves recomanacions perquè trobo que val la pena. Tenim, ja fa un parell de setmanes, el que passa és que no se n'havia fet gaire propaganda, que s'està portant a terme aquí en el Teatre Sants. El Teatre Sants és un teatre amb bastanta història del carrer que porta el mateix nom de Palma, el carrer Can Sants, que bé, com a teatre doncs ara mateix només funciona amb funcions molt petites i de grups amateurs, però s'hi fan altres activitats. I ja duen un parell de setmanes que fan un cicle de cinefòrums que es titula Inquietant. En aquest cicle s'hi fan curtmetratges d'autors mallorquins doncs que això tenen aquest fil conductor que és provocar aquesta sensació que ens agrada, no sabem per què, no? Que és aquesta mena de por, d'inquietud, de nerviosisme, i ho fan la majoria d'una manera molt, molt poètica. Demà se'n farà una altra, demà dimarts una altra edició a partir de les 8 del vespre, i es podrà veure El caragol treu banya, d'en Jaume Carrió, i La pluja, de Nofre Moyà. I bé, després es farà una mica de col·loqui amb els autors, amb la qual doncs és bastant, bastant interessant, i tenen un preu de 2 euros aquestes sessions. Es pot telefonar al 971-727-166, per si es vol més informació, però si no, doncs també pel Facebook. N'hi ha bastanta i ja us dic, és molt poètic.
I molt barat, eh?
Molt barat, exacte. Val la pena, val la pena. El que passa és que demà dimarts hi ha una altra activitat que també doncs pot ser molt interessant. Dins d'aquesta mena de cicle que patim ara de la crisi, que fa que tan bon punt tenim una mala notícia de que es tanca un local emblemàtic, una llibreria emblemàtica, però de tant en tant tenim la bona de que se'n reobre una altra, hi ha una mena de bar vinacoteca d'aquí de Palma, del carrer Sant Feliu número 16, que és el carrer aquest que hi ha tantes galeries d'art petites, que es diu La Banyera Voladora. I ara doncs han començat a agafar la tradició, diguem-ne, de fer-hi recitals de poesia entre setmana, o sigui, una notícia fantàstica. També hi fan cafès filosòfics, de fet tota la programació es pot consultar a www.labanyeravoladora.com. I aquest dimarts, també a les 8 del vespre, hi haurà un recital de poemes del valencià Sergi Torró, que estarà, de més, acompanyat per un guitarrista, en Rafael Lozano, i doncs que ens faran això, més o menys 3/4 d'hora, una horeta de recital de poesia, mentre doncs es pot fer una degustació de vins, també mallorquins.
Només hi ha vins o hi ha alguna mica de menjar, també?
També hi ha cosa per picar.
Ah,
sí,
perquè
també
vi sou.
Sí, també fan unes tapes, formatge, maonès, bé, és fantàstic.
Doncs bé, ja vindrem. Això, la Banyera Voladora, i hem d'anar-hi.
Per anar-hi, exacte, per anar-hi engreixar l'esprit i la panxa una mica, també. Però bé, encara en tinc una altra de recomanació, perquè l'associació Àgora, ja us vaig comentar la setmana passada o fa 2 setmanes que s'havia fet una mena de recital homenatge en honor a Bartomeu Fiol, el poeta doncs, que ens va deixar a finals de l'any passat. Es veu que bé, va ser un èxit i doncs el que s'ha fet és establir com una mena de cicle que es titula Bartomeu Fiol entre amics i que donarà continuïtat durant un cert temps a aquests recitals de poemes i de textos d'en Bartomeu Fiol per part de tots els altres poetes, escriptors, crítics i amics en general del poeta, doncs que volen remarcar la importància de la seva obra i deixant-la tenir ben present. I aquest dimecres, dia 23, a 8:45 del vespre, comptarem amb la presència de na Marta Pessarrodona, en Lluís Cervera, tots dos traductors, a part de poetes, en Jaume Monà i en Vicenç Calonja, dos poetes i estudiosos de l'obra d'en Bartomeu Fiol d'aquí de Mallorca, i la música d'en Josep Arnau Estrades, que a més és actor i que farà una mena d'interpretació multiartística del poema L'afectat de Diglòssia. O sigui que també és gratuït, també hi haurà una mica de vi, pica-pica, i també pot ser molt agradable, perquè Bartomeu Fiol, a part de ser molt bon poeta, tenia molt bons amics, per tant, l'ambient que s'hi respira en aquestes trobades és molt bonic.
Escolta, de tota manera, saps que la setmana que ve fem el programa 200?
Sí, sí. Encara no sé què hem de fer, però els corresponsals...
No, podeu fer el que vulgueu, vull dir...
Podem fer el que vulguem.
Sí, com sempre, no, però sempre veiem dintre la línia del programa, però podeu fer el que us sembli. Però sí que jo et dic que hi haurà una sorpresa que t'afectarà a tu personalment, no et dic quin és.
Ah, vaja.
Per tant, escolta-la bé, que escoltaré, és l'oliva editorial que faré, que hi ha una sorpresa.
Molt bé. Ara m'espanteu a mi, també,
eh? No, però més que t'agradarà.
Molt bé. Idò, no sé si tinc temps de fer-vos en una altra, molt ràpida, de recomanació, perquè aquest dissabte, supos que vosaltres coneixeu el Festival de Poesia de la Mediterrània, que ja fa doncs 14 edicions que organitza en Biel Mesquida, aquest poeta i escriptor de Mallorca, que també col·labora amb diversos mitjans de comunicació. I aquest any, no sabem si per la crisi o per què, s'està mantenint molt en secret tota la programació, diguem-ne, d'aquest festival, que normalment se celebra a finals de juny. Però sempre es van fent tastets dels poetes que hi recitaran, els músics que hi participaran, i aquest dissabte, coincidint amb la reobertura dels jardins de la Casa Museu Llorenç Villalonga, a Binissalem, ara que torna a venir el bon temps, es farà a les 12 del migdia un recital vermut amb el cantautor Juan Manuel Galeas, que crec que és gallec, però no ho he pogut contrastar, que haurà música a poemes de 13 autors com Martí Pol, Joan Alcover, Gabriel Ferreter i Bartomeu Rosselló Pòrcel, entre molts altres. És un acte que serà fantàstic segurament, si fa bon temps encara més, que val 3 euros i que serà, doncs, com us he dit, a Binissalem, a la Casa Museu, a l'aire lliure.
Doncs si puguem ser, doncs hi aniríem, però...
però tinc tantes obligacions... També us haureu de perdre, eh? Sí.
Molt bé, Laia.
Moltes gràcies per la teva col·laboració i esperem que la setmana que ve estiguis amb nosaltres, com sempre.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona setmana.
Bona setmana. A veure.
Adéu.
Llibres a la carta.
Hola, Helena Martínez Pons. Jo? Em deia tu. No, no era jo, eres tu, Helena, la que ara anaves a intervenir. Anem a veure si recuperem...
Telefònica, que no acaba d'anar...
La connexió
bé,
telefònica.
Bé, avui l'Helena ja ara ens explicarà, però ens ha de parlar d'un llibre de Balzac, d'Honoré de Balzac, que es diu La incapacitació, que està publicat per Edicions Alfa 2012. Una de les coses que li preguntarem a l'Helena és si creu que és casualitat que aquest any, aquest 2012, hagin sortit recentment diversos llibres d'Honoré de Balzac. Ja sabem que és un clàssic, Honoré de Balzac. De fet, ara quan parlàvem de Sant Jordi, parlàvem del Coronel Chabert, que està publicat per l'editorial L'Avenç, ara per Sant Jordi. A veure, l'Helena, què en pensa d'això, si és casual que tants llibres de Balzac surtin.
Em sembla
ara
que ja la tenim al telèfon. Hola, bona nit, hola, Helena.
Bona nit, com esteu? Jo us explico, és que quan hi ha tormenta al Maresme, s'estavella tot, se'n va la llum...
Està plovent ara, funciona.
Sí, sí.
A bots i barrals o com? O així, xim-xim?
No, xim-xim, però bueno, porta estona, ha estat tot el dia molt així, eh? Molt
sí,
ennubulat, amb trons i...
Escolta,
bé,
i ens vols parlar d'un clàssic del realisme, Honoré de Balzac. Ens deia el Francesc ara que últimament s'han publicat uns quants títols d'Honoré de Balzac. Per què et sembla que deu ser això? Què hi trobem en Honoré de Balzac que precisament fa que es mantingui?
Jo el que he trobat és aquesta tornada als clàssics, per dir-ho de manera, el que he trobat en aquest... abans de començar, voldria dir-vos que ho vaig posar malament la referència, no és la incompetència, es diu Les il·lusions perdudes. Ah. Però jo, en el meu cas, ha sigut perquè tant en el e-book com en el e-readers, últimament n'han posat moltes. Llavors, clar, jo no em puc estar de llegir un clàssic en format digital, no? Perquè volia tenir l'experiència, perquè si us hi fixeu, les darreres intervencions que he tingut sempre han estat doncs, la literatura contemporània moderníssima, moderníssima, escriptors vius i tal. Però clar, això és el que una mica doncs, en el format digital també pengen, no? I clar, veure l'obra de Balzac, diversos de Balzac, penjats, dic, ostres, dic, és la meva oportunitat, perquè si vosaltres entreu en una llibreria, vosaltres o qualsevol persona, en una llibreria, que sigui jo, d'un lloc així, d'un carrer molt transitat, de qualsevol localitat de Catalunya, doncs no els trobes a la primera estanteria o aquelles estanteries del mig on posen els més venuts. No trobes els clàssics. Busqueu, intenteu buscar Anna Karenina o intenteu buscar Guerra i Pau o Balzac mateix. No hi són. Te n'has d'anar a uns estants que estan gairebé seus amagats. I clar, això no és.
Esclar, i diguéssim que t'havies promès llegir-lo i ara has tingut l'ocasió,
Sí, però
amb el canvi de format.
Em va venir, com qui diu, per casualitat, sí, perquè bueno, ja sabeu que tots els que tenim e-book, doncs de tant en tant se't va actualitzant i et van informant de tot el nou que s'està afegint. I bé, per una persona com jo, que sempre vaig amb bolso, avui, bueno, aquesta setmana passada, alguns dies amb paraigües i no sé què, i la cartera de la feina i un test d'intel·ligència i no sé quantos, doncs s'agraeix poder llegir un formatiu perquè pesa molt menys, no?
Escolta, quin formatiu fa servir tu? De quina casa?
Mira, depèn, perquè tinc a l'Amazon, al Kindle, al e-reader, al Hub, a l'EPUB, molts.
Però ens estàs parlant d'aparells.
No, no, tot això són...
Ah, tot això per un mateix
dins de la
lector.
Tableta, sí, dins de la tableta jo puc treballar amb aquests formats. Alguns són de pagament, molts són de pagament, però no de pagament, segons l'obra. Els clàssics, per exemple, que és una altra cosa que no vull desaprofitar l'ocasió de comentar-vos a vosaltres i a l'audiència, els clàssics normalment són absolutament gratuïts.
Sí. Coneixes algun lloc... Many Books, el coneixes?
Doncs mira, aquest no. Ah, però ja m'has posat la inquietud al cor.
És d'Amazon. No te'l perdis. Many Books, qualsevol cosa anterior als anys 30, ho tenen tot.
Molt bé. En
diverses llengües, a més.
Home, això és ideal, eh? Això és ideal, perquè poder llegir... Clar, jo, per exemple, francès, doncs no, tinc la mala sort de desconèixer, no? Però poder llegir una obra en la seva llengua original, ho trobo impressionant.
Segons t'hi entès, o sigui, tu tens una tablet i aquest tablet i pots llegir llibres de Killer i d'altres formats EPUB i tot això.
Sí, perquè les aplicacions m'ho permeten, sí.
Ah, sí. I aquesta tableta de quina marca és?
Home, hem de fer propaganda, eh?
No, però per saber-ho, no, perquè...
Ja t'enviaré un correu.
Xa. I el preu també, em dius.
No és una lectora, doncs, eh?
No, el preu jo penso que fins i tot la meva, com que és la primera versió, doncs era caríssima i ara, en canvi, tinc entès que això, a veure, no és que t'ho regalin, perquè sempre són diners, però bueno, estan més, afortunadament, ja està més assequible a la gent. Cada vegada, jo que vaig bastant en tren, suposo que vosaltres quan agafeu el tren també ho heu notat, no? Però cada vegada hi ha més gent que no utilitza tant el paper.
Sí, és veritat.
Perquè, aviam, també té les seves avantatges. Jo, per exemple, que estic casada amb un senyor que li molesta la llum, doncs, clar, amb el format tableta a mi em va molt bé, perquè puc escollir l'opció nocturna, que és la pantalla negra i les lletres blanques. I, clar, no fas gens de llum, que això amb el llibre de paper no ho pots fer.
Després,
el llibre de paper ocupa espai. Aquest ocupa un espai virtual, vull dir que és relatiu. Jo puc tenir descarregats a la tableta, mira, ara mateix, no sé, tinc centenars de llibres, no ocupen espai, clar, l'altre ocupa espai, arriba un moment en què a casa teva, a mi un dia se'm va plantar la família i em va dir, nosaltres els llibres, és que no hi cabem, no? Després s'empolsega, no sé, és tot un... jo m'estic modernitzant, m'ho estic intentant creure, jo també, perquè a mi m'agrada l'olor del llibre nou, m'encanta.
Però, Helena, de totes més, potser la nostra audiència està esperant que els diguis alguna cosa més concreta d'aquest llibre de Noé Balzac.
No, però com que m'havien dit que tenia molt temps, dic, calla, avui faré un panegírico sobre...
Ah, sí, dona, sí, ens hi podem estendre més, no preocupis.
Mireu, no, però m'agrada tenir una miqueta més de temps, però ara ja no tinc tant de temps, ja ho sé, però m'agrada perquè normalment no em dona... No puc comentar la vida personal. Ja sabeu que la vida personal i l'obra dels autors, o de qui sigui, pintors, autors, el que sigui, doncs va estretament vinculada, i clar, Balzac no és una excepció. Aviam, ens trobem segle XVIII, segle XIX, finals de XVIII, principis de XIX, amb una persona que neix amb una família rica. I vulguis que no, doncs això marca, perquè amb una família rica el que passa que és fill d'un home molt gran i una noia molt joveneta, de 18 anys, o sigui, recent sortida, el que seria ara el segon de batxillerat, que mai va voler cuidar-lo d'ell. I clar, aquesta frialtat, tant per part del pare com per part de la mare, i el fet que sempre l'enviessin a estudiar fora, doncs va fer del Noré un nano tendent a buscar en les relacions amb els altres, doncs aquesta cosa parental de que ell, doncs no tenia. I també és cert que era una persona bastant depressiva. Però, no obstant, lluny de ser un nano així com apocat o insegur, el que ell va fer va ser defensar, com que escrivia bastant bé, al principi de la seva carrera escrivia novel·les pels altres, que ni tan sols les firmava i que les firmaven els altres, però això ho feia per guanyar diners per després poder-se dedicar al que ell li agradava, que era escriure. Perquè el pare, el futur, després dels internats, el futur que li tenia, diguem així, previst, era l'advocacia. Cosa que ell, o sigui, això d'estar cada dia rere un escriptori i fent una feina més o menys monòtona, doncs no li anava gens. I per això ell es va dedicar, doncs, es va enfrontar a pare i mare i se'n va anar a París i allà, doncs, va escriure les seves primeres obres que bé, entre moltes coses que us comentava, doncs escriu coses també signades per ell, com el Cromwell o bueno, d'altres així, no sé, se m'acudeix la de aquella primera que va fer, una que era sobre un procés judicial. Clar, ell venia d'una notaria, de treballar en una notaria. I bé, aquesta que us comentava, aviam, les il·lusions perdudes, en català, l'he trobat, perquè clar, ara ja gairebé i afortunadament hi ha alguna cosa ha canviat, ja ho pots trobar gairebé tot en català. Forma part, o sigui, la seva gran obra és La comèdia humana, i dins d'aquesta, La comèdia humana conté diferents obres petites, però petites no en qualitat, sinó en tamany. Val a dir que la comèdia, o sigui, que aquesta de les il·lusions perdudes té un ritme molt irregular. Es perd una primera part amb unes descripcions molt, molt, molt detallistes i llavors el ritme és molt lent i de cop i volta comencen a aparèixer personatges en el... Bueno, això, el personatge principal és Lucien, però tota la gent que l'envolta i que interacciona a ell i fa com salts, no? Llavors de cop i volta ja et trobes que no es fa ni una descripció, no saps com és la gent, els personatges que surten, vull dir que el ritme és molt irregular. Però no per això interessant, perquè el tema, l'argument, és... en realitat és com un jove que és així provincià, en el sentit més carinyós de la paraula, però bueno, déu-n'hi-do com el ridiculitza, que es diu Lucien de Rubempré, o com, bueno, jo no sé francès, suposo que es pronuncia d'una altra manera. El que fa és viatjar cap a París buscant, doncs, una mica el que Balzac buscava, no?, que és l'èxit en la literatura i la poesia. Absolutament obnubilat, un cop és a París, es queda obnubilat de la fastuositat de la gent rica, i és una mica la incapacitat, d'aquí que jo abans equivoqués el mail que l'havia enviat a francès, la incapacitat de trobar la felicitat, perquè sempre vols allò que justament no tens, no? En lloc de ser feliç amb el que tens, no? I perquè ell, clar... evidentment, sent escriptor o sent poeta, doncs no guanya els diners ni es pot permetre la vida dels fastos parisins de l'època. I a part que el món editorial, doncs clar, no és com ara, no?, que les coses estan força clares i amb contractes, doncs més o menys un se'n surt, sinó que en aquella època les editorials, segons el llibre Balzac, jo clar, no he investigat, però era bastant abusives les condicions de editorials, quan, vull dir, que potser l'autor escrivia el llibre i no li pagaven, li passa en un moment donat en el Lucien. I bé, clar, ell, doncs, a veure, en lloc d'aconseguir fer-se d'or, que és el que ell esperava i volia, doncs no. Per això es diu les il·lusions perdudes, no? Bàsicament, si l'hagués de resumir en una sola frase, seria la incapacitat de trobar la felicitat, perquè sempre t'estàs comparant amb aquell que té més, no?
I bé, és la història d'una gran ambició.
Sí, sí. Sí. I també l'orgull d'ell, també, de dir, ostres, és que jo no puc tornar a ser aquell noi de províncies que era, no? Una mica el voler renegar de les seves arrels, dels seus orígens. És un llibre trist, no us penseu, perquè et dona molt que pensar, i molt.
Doncs molt bé.
Per cert, Helena, saps que l'any que ve a l'assignatura de Literatura Universal posen un llibre de Balzac, precisament, Eugènia Grandet. Eliminen Madame Bovary, de Flaubert, i posen Balzac. O sigui que Balzac, Balzac està de moda.
Sí, a mi també m'agrada molt, Madame Bovary, m'encanta. És d'aquelles que vaig llegint de tant en tant. Doncs molt bona setmana a tothom.
Moltes gràcies.
Vinga,
a veure.
Adéu, adéu.
Bé, i ja sabeu per aquesta sintonia que en el punt que hem arribat, doncs hem d'acomiadar el programa, però no ho fem mai sense abans haver dit una frase d'aquestes per recordar, meditar, de vegades somriure. La d'avui diu: convé riure sense esperar a ser feliç, no fos que ens sorprengués la mort sense haver rigut. Això ho deia en Jean de la Bruyère, un moralista i escriptor francès del segle XVII, i espero que rigueu molt mentre espereu el proper programa de Tirant de Llibres. Si pel que fos avui no ens heu sentit el programa sencer i voleu sentir-lo sencer, ja sabeu que el dimecres es torna a passar.
I també sabeu que el nostre programa també es troba al Facebook. Busqueu-nos i allà us trobareu, expliquem tot el que hi ha I fins i tot com podeu baixar-vos els programes de la pàgina web, que estan tots posats allà, poden sentir i baixar-vos a l'ordinador. Però hi ha les dues possibilitats, però recordeu això sempre, que té uns autors aquest programa, per tant, doncs es poden fer
sempre per
tot,
de citar.
Sempre que no sigui comercial.
I que a més el directe és el directe, i el directe té la seva gràcia, que si ens podeu seguir en directe millor.
Millor, esclar. Dilluns que ve tornem a ser aquí, a les 9 en punt, amb Tirant de Llibres. Bona setmana.
A reveure.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Murelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.